Iniciem la sessió d'avui amb les informacions pròpies de l'aula, com sempre. Dir-vos que després de la conferència podreu visitar l'exposició que hi ha a la sala d'exposicions d'aquesta casa, titulada Altres ètnies, que és d'en José López Acosta. Que penseu que aquesta sala ens l'obre expressament per a nosaltres. Després, dir-vos també que el divendres 17 seguirem amb el taller musical per a adults a la sala d'actes de la biblioteca amb la Laia Torres Badosa. Si algú li interessa, vull dir, com que va per sessions setmanals individuals, vull dir, s'hi pot apuntar. Després, el dimecres 29, tenim una visita guiada al Museu d'Arenys per veure l'exposició Vestides de Negre. Aquesta exposició va lligada amb la conferència que farem la setmana que ve. Més coses. El dimarts 21 hauríeu de fer, les persones que esteu inscrites en el viatge del romànic català a la Seu d'Urgell, Andorra i Organyà, el segon pagament. També us informem que els dies 21 i 28, els propers dimarts, us repartirem uns tiquets perquè puguem celebrar tots junts la cloenda dels 20 anys de l'aula, que serà el dia 18 de juny. Apunteu-vos-ho, apunteu-vos a la vostra agenda, 18 de juny, 6 de la tarda, primer al Teatre Principal i després vindrem aquí a la Sala Polivalent per fer la clausura ja de tots aquests 20 anys. Aquesta setmana això ho rebreu per correu electrònic o per WhatsApp, tota aquesta informació. I no podria faltar, com cada setmana, dir-vos que els mòbils, sisplau, silenciats. Fa riure, però sempre hi ha alguna altra que se li escapa, no? I ara anem per la conferència d'avui, que està relacionada amb la sortida que farem el dilluns 17 de juny, el dia abans de la cloenda de les 20 anys de l'aula, al Gran Teatre del Liceu, per veure l'òpera Adriana Lecouvreur. El preu és de 110 pels socis i 112 pels que no són socis. Això inclou entrada i l'autocar. El preu és un preu especial que ens els fan des del Gran Teatre del Liceu, que aquí doncs, el Pol Avinyó, que ja ha vingut altres vegades i ens ho gestiona tot molt bé. I ens dona unes bones entrades. Aquest any també seran, a motiu dels 20 anys, poden ser millors, no? Potser? Bé, i per això vull dir que ens acompanya el Pol Avinyó Rosselló, que és musicòleg, crític d'òpera i divulgador musical del Liceu, que ens farà una introducció de l'esmentada òpera i ens donarà elements per gaudir-la plenament. Pol Avinyó treballa al Gran Teatre del Liceu des de fa molts i molts anys. Ha impartit conferències sobre òpera per les biblioteques i per molts altres centres, per moltes aules, i aquí doncs, ell ha vingut gairebé cada any. Bueno, cada any que hem anat al Liceu ha vingut perquè ens ha fet una introducció i ens ha regalat unes bones entrades. Bueno, ens ha regalat, no, ens ha facilitat unes bones entrades. També publica articles en diferents mitjans especialitzats en música clàssica. Avui, doncs, el Pol Avinyó ens parlarà de l'òpera Adriana Lecouvreur, ho dic bé, no sé si ho dic bé, de Chillier, una obra mestra entre Verdi i Puccini. Moltes gràcies.
Bé, bona tarda, gràcies Mercè i felicitats per aquest 20è aniversari i espero que em pugueu fer molts més i que jo pugui venir. No, perquè sempre sou una gent molt agraïda, molt entusiastes i se'm sent una mica... Bé, lo important és doncs, poder-hi ser i apropar l'art, la cultura a tots vosaltres. Avui vinc a parlar d'un títol concret, però això no queda exempt de dir oh, és que això és només per la gent que anirà al Liceu. No. Avui venim a descobrir una obra mestra, una òpera extraordinària que cal conèixer i que darrere hi ha una grandíssima música, una grandíssima història. De fet, primer de tot us donaré 5 motius pels quals no us la podeu perdre. Ni la conferència d'avui, ni venir al Liceu. És un títol perfecte per venir per primer cop a l'òpera. Tota la gent que no ho ha fet mai, aquesta òpera és perfecta, per exemple, per molts motius, però, per exemple, per la durada. És una òpera que són 2 hores de música i mitja hora de pausa. Per tant, no és una òpera de 5 hores de música, com els mestres cantaires de Bach. No, és una obra molt, molt, molt concertada. Alhora, és la producció més vella, en ve alta, que s'ha vist al Liceu des que s'ha reconstruït. Jo la vaig veure el 2012, quan es va fer, i quan s'aixeca el taló, la gent, a la platea i a tots els pisos del teatre, fan oh, perquè és espectacular. És com si dins de l'escenari del Liceu siguéssim dins d'un palau de Versalles o d'un palau. Us ensenyaré fotos, però és realment una cosa extraordinària. A més, ara s'ha quedat penjat això. És una obra plena de moments antològics. Moments antològics que són fragments que us deixaran, que quedaran enregistrats, fragments que inclús més d'algun moment musical us en recordareu perquè us sonarà, perquè són moments tan i tan populars que han arribat amb la... Espera. Em sentiu ara molt millor, oi? Ara no ressona tant. Farem servir aquest, Mercè. Bé, doncs és una obra que està plena de moments famosíssims que tots els grans cantants han fet servir en concerts, en recitals. I alhora és una obra que té ballet, que molta gent ho desconeix, però la Diana del Cobré, hi ha a l'acte tercer hi ha una gran escena de ballet al voltant de 10-12 minuts, on veureu un cos de ball importantíssim fent uns minuts de ballet magnífics. I per últim, un excel·lent repartiment de cantants. Després els hi posarem cara aquells intèrprets que sentireu el dia 17. Però jo realment us animo molt, molt, molt a que no us la perdeu, perquè és un dels moments importants d'aquesta temporada del Liceu. I avui això no està... El PowerPoint funciona d'aquella manera avui. Bé, abans de veure això, aquest senyor és el compositor. Xilé és un compositor que queda a cavall entre Verdi i Puccini. Què passa? Dins de la història de la música sempre hi ha gegants, no? Jo sempre explico, quan parlem de la història de l'òpera italiana del segle XIX, sembla que només existeixi Rossini, Bellini, Donizetti, Verdi i Puccini. I amb aquests cinc compositors es fan les temporades d'òpera als teatres. Això és un error, perquè darrere de tots aquests grans noms hi ha altres grans compositors, encara que sigui d'una sola òpera. El cas de Xilé és molt particular, perquè és un senyor que, com podeu veure, va viure molts anys, però només va compondre 5 òperes. Per què? Perquè es va dedicar a fer de professor al conservatori. I això li va robar molt de temps de compositor, de poder. Ell educava més que componia. Llavors, dins d'aquests altres compositors, que són tan o més bons que aquests que he nombrat, hi ha Xilé, hi ha l'Adriana del Cobré. L'Adriana del Cobré és un dels grans títols de la història de l'òpera italiana. I aquest senyor és un senyor que, quan em parlaré del seu moviment musical, que és la Jovent Escola, però ell té un origen musical molt curiós, fixeu-vos. Aquest senyor perd la mare de molt, molt jove, amb només 3 anys, i amb 5 anys decideix ser músic. Per què? Perquè a Palmi, el poble on ell neix, que és al sud d'Itàlia, a prop de Nàpols, perquè ens fem una idea així una mica a lo grande, un dia surt i la banda municipal del poble feia sonar l'escena final de la Norma de Bellini. I quan aquest senyor va sentir que la banda del poble sonava aquesta música, va dir, jo vull ser compositor. I a partir d'aquí va néixer la història d'aquest compositor. Per tant, ja veiem com ell, aquest inici musical, es ve marcat molt concretament per una òpera, una grandíssima òpera, la Norma de Bellini. I jo ara us proposo sentir aquest fragment que va impressionar tant el compositor i del qual endeurà tant la seva música. Perquè la música de Xilé, tot i que està a finals del XIX i ja hi ha el verisme, aquesta música més de sang i fetge, ell no, ell es manté fidel a una elegància i a una distinció que pocs músics han tingut en la història de l'òpera. Anem a sentir un fragment breu de 3 minuts del final de la Norma de Bellini. I ho farem
no podia ser amb cap altre que Montserrat Caballé. Sentirem els darrers, un dels fragments darrers de la Norma de Bellini amb una de les veus més belles de la història de l'òpera. Doncs aquest fragment va ser el que va inspirar el compositor, aquest joveníssim xilè, a esdevenir compositor. Evidentment, si hagués sentit a la Caballé, doncs ho hagués volgut ser molt més, no? I dins d'on, entre Verdi i Puccini, què hi ha? De fet, Verdi i Puccini es passen el triomf de ser el compositor italià més famós el mateix any, quan Verdi estrena el Falstaff, la seva última òpera, Puccini estrena la seva primera gran obra, que és la Manon Lescaut. Però ens n'anem a l'any 1890, quan amb la cavalleria rusticana s'inicia aquesta jovent escola. Qui són aquests? Aquests són uns compositors que, a l'entorn de l'editorial Sanzogno, que era la rival de l'editorial de Verdi, que era la Ricordi, doncs s'emmirallen amb les novetats europees, s'emmirallen amb Wagner, s'emmirallen amb Claude Debussy, s'emmirallen amb Stravinsky, amb tots aquests compositors que naixien. Són textos que passen des del verisme cap als textos decadentistes, cap a la literatura més important dels principis del XX. I alhora, aquests compositors són alguns com Mascagni, la cavalleria rusticana, Pagliacci, fixeu-vos, Alfredo Catalán i la Valli, que tots són títols al trencall del final del segle XIX i principis del XX. I és una música diferent que la que té Xilea. Aquesta música d'aquests compositors que hem sentit ara, d'aquesta jovent escola, sobretot dels que són més veristes, com León Caballo i Mascagni, és una música de sang i fetge. És una música on la passió arriba fins a l'enèsima potència i són personatges molt desgraciats, personatges de baixa estofa. Chilea busca unes altres coses totalment diferents. Busca personatges nobles i busca, sobretot, la bellesa de la paraula, la bellesa de la música. Ara us poso un exemple d'una obra contemporània de l'Adriana Cobré, que és la Cavalleria Rusticana, on veureu doncs, aquests personatges com les seves passions són desfermades fins a l'última, fins a l'enèsima potència, i això fa que el cant sigui molt exigent i, sobretot, molt desgarrador. Sentim un petit fragment de la Cavalleria Rusticana. Segur que coneixíeu aquest fragment perquè és molt conegut, però alhora hem vist aquesta dramaticitat que té aquesta obra. Chile busca altres coses que ara veurem. Fixeu-vos que he trobat una petita joia. És que Enrico Caruso va ser el tenor que va estrenar l'òpera l'any 1902 i va deixar enregistrat un fragment de l'òpera. Això, molt poques vegades hem arribat a un moment on puguem sentir els primers intèrprets de les obres, no? O sigui, no hi ha cap enregistrament del primer cop que es va fer la novena de Beethoven, no? D'aquell dia, però en canvi tenim un petit tresor que és l'Enrico Caruso, el tenor de tots els tenors o el més famós de tots els temps, doncs va deixar enregistrat un petit fragment que, tot i la qualitat del so, val la pena descobrir com un record d'aquesta veu llegendària. Oh. L'anècdota de sentir un tenor de qui tothom hem sentit a parlar, però moltes vegades no tenim present la seva veu. Doncs va ser el tenor que va estrenar l'Adrián Arcobré a l'any 1902 a Milà. I sobre els vostres intèrprets, l'Adrián Arcobré serà ni més ni menys que l'Alexandra Kurczak, una de les millors sopranos del món actualment. Ara mateix està fent Turandot al Metropolitan de Nova York, passarà per París i Viena i ve al Liceu a fer l'Alè Cobré per vosaltres. Per tant, veiem que estem amb aquesta primericíssima divisió. I atenció, perquè allò que va fer Caruso al Liceu us ho farà ni més ni menys que Roberto Alagna. Roberto Alagna és el tenor dels nostres dies. Ja la va cantar el 2012 al Liceu, per tant, és una producció que hi coneix. I quan vam haver de triar el dia amb la Mercè, jo li vaig dir, escolta, davant el dia que canti l'Alagna, perquè és el tenor dels tenors dels nostres dies, un paper que estima i que coneix molt i molt bé i que, sens dubte, doncs, sempre podreu explicar algun dia. Jo vaig sentir el Roberto Alagna al Liceu. Com la rival de l'Adrián Arcobré, la Clementine Marguén, que just ara fa poc al Liceu va cantar la Carmen amb un èxit atronador, just ara, el mes de gener, va fer Carmen. El teatre es va ensorrar amb uns aplaudiments brutals. És una veu enorme, grandiosa, d'aquestes que omple el teatre. I com a missioner hi haurà el baríton espanyol, el Luis Cancino, que també és un cantant molt, molt reconegut i que al Liceu ha cantat moltes vegades. Dirigirà l'obra el mestre Patrick Summers i us porto unes fotografies de quan la vam fer al Liceu el 2012, perquè us feu una mica la idea del que veureu a l'escenari del Liceu. Això. Quan s'aixeca el taló, ens n'anem realment a un palau versallesc de França, que és on passa l'acció de l'obra. Fixeu-vos al vestuari. És d'una bellesa extraordinària. Avui he passat per un passadís del teatre on l'estaven cosint i arreglant, i veus el vestuari i realment, ostres, són obres d'art, fixeu-vos. Aquesta és l'Adrián Arcobré del 2012, la Bàrbara Frittoli, i aquí tenim el Roberto Alagna quan la va cantar al teatre, però el vestuari i tota l'acció és realment, s'aixeca el taló i retrocedeixes 150 anys enrere, te'n vas directament amb els temps de l'Adrián Arcobré. I ara anem a sentir ja l'obra, concretament, i anem a veure just l'inici de l'òpera, just l'àrea d'entrada de l'Adriana, amb unes funcions memorables que va fer Montserrat Cabé i Josep Carreras a l'any 76 a Tòquio, on estan els dos esplèndids i on veurem, ha quedat gravat aquí, una anècdota divertidíssima que us explicaré i si us hi fixeu bé, ens ho passaré. Riureu molt. Però bé, anem a veure l'entrada de l'Adriana Lecouvreur. Lecouvreur qui és? És una gran artista, és una gran dama del teatre de l'època versallesca, és la més gran actriu de França i, evidentment, és una dona d'una bellesa extraordinària. Llavors, és una dona que, a l'època, això és cert, va tenir com molts amants, un d'ells va arribar a ser el mateix Voltaire, el revolucionari francès. I un d'aquests altres amants que ja va tenir va ser aquest personatge real, que va ser Maurici de Sassònia, que és el qui surt, en aquest cas, a l'obra. I llavors hi ha dues dones que es disputen al mateix home, que és Maurici de Sassònia, que és la princesa. Ah, perdó, que no es comparteix. S'hauria de veure ara, Ja sabeu que les màquines aquestes, on, quan manen elles, tot va malament. Veieu? Aquí veiem a la princesa de Bouillon, que és la Cosotto, i aquí a l'altre costat, doncs, l'Adriana Lecouvreur i el Maurici de Sassònia, que són Josep Carreras i Montserrat Caballé. Llavors, ens endinsem en aquest teatre versallès on veiem a l'Adriana Lecouvreur que entra i tots li fan la reverència, tots l'admiren. Llavors, ella té una ària preciosa, breu, però molt, molt maca, on ens parla de com declama, de com li agrada fer la seva feina d'actriu. Anem a veure aquest fragment magnífic amb la Caballé. Puja el volum, que és... Gràcies.
Yeah.
és per caure de cul de lo magnífic és. Soc jo, se sent fluix. Sí. No siguis tímid. Posa volum, no? És que jo no sé si estic aquí enxubat i no ho sento o. Bé, ara heu vist la cavaller que porta aquestes arracades tan imponents, oi? Doncs hi ha un moment que arriba el seu estimat Maurici de Sassònia i s'abracen, es fan petons, s'estimen, es diuen que es veuran aquest vespre. Hi ha un moment que el Carreras agafa la cavaller per fer un petó molt intens i li posa la mà per aquí i li cau l'arracada. On cau l'arracada? A la pitrera de la cavaller. Què fa el Carreras? Sense deixar de cantar, li fot la mà a la pitrera, li treu l'arracada i li dona. Això a mi m'ho havien explicat centenars de vegades. Fins que un dia vaig dir, no, és que això és de veritat, és que això es pot veure i està gravat. I penso que és una anècdota que demostra que tots dos són terrenals, i queda aquí, perquè veieu que l'òpera a vegades em sembla massa seriosa i no ho és tant. Anem a veure aquest fragment i forte, que diuen els italians. Us indicaré el moment i em passa, eh? Fixeu-vos-hi, eh? Ara no troba l'arracada. On la tens? A la pitrera. I segueixen cantant i s'estan pixant de riure. Mira, veieu la cara de la cavaller? Perquè veieu que l'òpera moltes vegades és menys seriosa del que ens imaginem. I ara canviem la versió, no per res, perquè aquesta és excepcional, però perquè la versió del Liceu va quedar enregistrada en DVD quan es va estrenar al Covent Garden, es pot trobar en DVD, i us proposo descobrir-la una mica perquè veieu el que us trobareu quan vingueu al teatre, eh? Són uns altres cantants, però alhora és un moment fantàstic. Doncs hem vist com en aquest primer acte aquests dos enamorats es troben, s'estimen. Llavors, a l'acte segon, apareix la princesa de Bouillon que li demana amb el Maurici de Sassònia uns assumptes polítics amb els quals ell ha de quedar bé. Llavors, tot i que ell està enamorat de l'Adriana Cobré, doncs ha de quedar bé, ja ens entenem, eh? Ja som tots prou adults, no cal que expliqui entendre'ns bé amb algú per assumptes polítics. Llavors, hi ha un moment on el mateix Maurici de Sassònia diu: l'ànima us tanca, tinc l'ànima cansada d'aquesta maleïda política. Anem a veure aquest fragment i anem a endinsar-nos amb la producció del Liceu. Era el Kaufman quan estava bé, no com ara. No està bé ara. Sí, Kaufman s'ha acabat. Com? Ah, bé, i a més això, però a tot arreu, eh? A Nàpols, a Viena, etc, etc. Bé, llavors, després d'aquest moment, veiem com realment el Maurici de Sassònia, ell és, evidentment, no cal que... Ja sabem tots que és Dresden és la capital de la Sajònia i ell està com enviat polític a París. Llavors, la princesa doncs, vol aquestes intrigues i llavors Adriana Cobré dubta, diu, escolta, tu què has vingut a fer aquí? Diu, t'has vingut a fotre la comtessa o m'estimes a mi? Llavors ell es troba en aquest moment delicat. Llavors li demana... Si us plau, has d'ajudar-me, el Maurizio li diu a l'Adriana, i has de deixar que una dona que està aquí amagada pugui fugir. No li diu qui és la seva rival, és la princesa. Llavors, totes les fosques, hi ha un moment on l'Adriana obre la porta perquè la princesa pugui fugir fent un favor amb el seu estimat. Llavors, ja s'enfronten, però sense conèixer la identitat cadascuna, fins que arriba un moment on... un dels assistents de l'Adriana recull un braçalet que se li ha caigut a la comtessa i li dona a la seva amiga, l'Adriana, i aquesta diu, no, el meu estimat Maurizio m'ha enganyat i està amb la comtessa. S'abaixa el taló i s'inicia l'acte tercer on anem directament a una cosa curiosíssima, teatre dins del teatre. Ens anem a una representació on l'Adriana està recitant la Fedra de Racine i hi ha la seva rival a sota de l'escenari. Però abans d'això us proposo sentir aquest moment tan bellíssim que fa Chilea, que és aquest petit ballet abans de que la gran actriu Le Couvre ens faci el seu monòleg. Aquesta la vam fent amb... S'ha de canviar el DVD. vosaltres, com a espectadors, veureu com uns espectadors miren el ballet, aquest efecte del teatre dins el teatre.
Thank you.
Aquí veiem la princesa de Bouillon, com ella, després d'aquest petit espectacle de dansa, està esperant que arribi la Adriana Cubré, que ve a recitar la seva, el seu text. Què succeeix? Que aquest text és una mirada ferotge, un dard envenenat en contra de la princesa. Ella s'ho pren així, s'aixecarà, se n'anirà demanant venjança contra la seva rival que estima el Maurici de Sassònia. Aquest és un moment on totes les sopranos han de treure el millor de si, perquè han de crear aquest moment de màxima tensió entre ella i la seva rival, que la tenen just a la primera fila d'aquesta platea, d'aquest teatre dins del teatre.
Giusto c'è che feci in tal giorno, già s'accinge il mio sposo col figlio al ritorno, testimon d'un'adultera fiamma, e vedrà il cospetto del padre tremar mia viltà. E gonfiarsi il mio petto dei vani sospiri, e tra lagrime, il riso, il mio cirio, languir. Credi tu che curando di teso la fama, di svelarli non osi l'orrendo mio dramma, che in mentira e mi lasci al parente e dal re.
Oh,
chiedo in bontà di ritirarmi.
Com li dona el braçalet a l'assistent de la Diana i en veus, ja sabem qui ets tu i on estaves. Llavors s'abaixa el taló i ella, Adriana, tot i que ha fet aquest monòleg i li ha llançat aquest dard enverenat a la princesa de Bouillon, aquesta se'n voldrà venjar de l'Adriana. I quan es torna a aixecar el taló per l'acte quart, doncs trobem la cambra on està l'artista reposant a sobre d'un divan preciós i hi ha algú que li envia unes flors. Però després d'això no me'n recordo què passa. Ho sabreu al Liceu. No us explicaré com acaba, perquè heu de venir i descobrir la que serà una de les més grans produccions d'aquesta temporada, amb uns cantants extraordinaris i que ens brindarà segur, segur, segur unes nits inoblidables que perduraran per sempre. Moltes gràcies. Com sempre, si hi ha preguntes o coses a comentar, abans d'acabar, hi ha algú que vulgui comentar alguna cosa? No? Bé, doncs ja està, sí, tant. Gràcies.